Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bona tarda. Benvinguts a la Linterna COPE Catalunya i Andorra en aquest dijous 22 de setembre, on farem un repàs de l'actualitat del dia. Rep les salutacions de qui et parla, la Montse Rodríguez, amb l'Albert Díez als esports, Yolanda Bernal, serveis informatius, i l'Héctor García a les vies de so. I avui estarem molt pendents de les aglomeracions a les línies de TMB per la vaga de 24 hores als busos de la ciutat de Barcelona. I atenció, perquè els sindicats diuen que aquesta vaga serà indefinida. Després d'una reunió han arribat a cap acord, és a dir, vaga indefinida. En parlarem d'això amb l'Octavi Fernández, que és el membre del comitè d'empresa i de la secció sindical de busos de Comissions Obreres de Catalunya. I s'apropen les festes de la Mercè i el Gremi de Pastisseria de la ciutat presenta les postres de la Mercè, un pastís elaborat amb ingredients de temporada i proximitat, figues, ametlles i mel. Oliver Fernández, el director de l'Escola de Pastisseria del Gremi de Barcelona, ens explicarà com es fa aquest pastís. I parlant de les festes de la Mercè, els amics de la cadena 100 també volen celebrar aquesta festa gran de la ciutat de Barcelona i ho faran amb un munt d'actuacions a la ciutat de Barcelona, concretament a l'Avinguda Maria Cristina. I un dels protagonistes és el grup L'Oreja de Van Gogh, que avui parlarem amb un dels membres d'aquest grup. Però, com sempre, abans d'entrar en matèria, el que fem en aquest programa és mirar el cel, sobretot, ja sabeu, a Barcelona, amb això de les festes de la Mercè, molt pendents de la pluja. Tot indica que plourà, però tocarem fusta. Agència Estatal de Meteorologia, Moisés Camuñas, què ens esperen les properes hores? Bona tarda.
Bona tarda. Demà divendres la jornada començarà a Catalunya a primeres hores amb intervals de nuvolats i sense descartar alguns xàfecs dispersos i ocasionals de la meitat sud del litoral, mentre que a la resta tindrem cels poc nuvolats o amb alguns intervals de núvols baixos. Ja a la tarda canviarà la situació i s'esperen cels nuvolats o coberts amb ruixats i tempestes que podran ser localment fortes i les acumulacions podrien superar gran part del territori els 20 litres per metre quadrat en tan sols una hora. Si parlem de les temperatures, demà no presentaran gaires canvis, amb mínimes de 15 graus a Lleida, de 15 també a Girona, i les mínimes seran de 18 a Barcelona i a Tarragona, mentre que demà les màximes rondaran els 28 graus a Lleida, els 27 a Barcelona i a Girona i els 26 a Tarragona. I per últim, si ens referim al vent, predominarà el vent de la component sud i serà més intens al litoral, sobretot a zones del litoral nord. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. Anem ara fins a les carreteres. Alguna incidència a destacar? Servei Català del Trànsit, Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda. Des del Servei Català de Trànsit, en aquests moments dificultats a l'autopista P7 per un accident a Barberà del Vallès en sentit Tarragona. Hi ha un carril tallat, és el carril esquerre, hi ha aturades de pràcticament 7 quilòmetres des de Mollet fins a aquest punt de Barberà. I, de fet, també en sentit contrari, hi ha molta circulació, lentitud aturades entre Sant Cugat i Barberà del Vallès. Aquí no hi ha cap carril ocupat, però en sentit nord. Per tant, tota aquesta zona força malmesa. A la resta de vies, destacar també la Nacional 340, on hi queden retencions a Castellet i la Gornal per un accident d'aquesta tarda en sentit Tarragona. I ja pel que fa volum de trànsit, destacarem la C58 i C33, i de fet també la Pota Nord, totes d'entrada molt plenes, i les rondes de Barcelona, que es mantenen les dues molt carregades en els dos sentits de la marxa. És tot. Bona tarda.
Gràcies, Eduard. 7 de la tarda, 4 minuts. Estàs escoltant la Linterna COPE Catalunya i Andorra i és el moment de l'actualitat de proximitat del dia que arriba amb els companys dels serveis informatius d'aquesta casa amb la Yolanda Bernal. Bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Comencem parlant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que manté el 25% de castellà en dos centres que ja el tenien reconegut.
Exacte, dona la raó d'aquesta manera a dos alumnes de primer d'ESO que tenien reconegut aquest dret. Gaudien de mesures cautelars fermes que, segons el tribunal, s'han de continuar aplicant, tot i la nova llei aprovada pel govern. Ana Losada, presidenta de l'Assemblea per una Escola Bilingüe, diu que aquesta resolució és un avís per a navegants.
Sabemos que las próximas resoluciones irán siempre en esta línea, por tanto, los 27 centros que tenían el 25% lo van a continuar teniendo, y lo que está claro es que el TSJ advierte directamente a la Generalitat de que no puede retirar esas medidas sin una resolución del propio tribunal.
Doncs ja hi ha resposta del govern. La secretària general d'Educació, Patrícia Gomà, ha anunciat que presentaran un recurs i reitera que la nova llei del català deixa molt clar que no es poden aplicar percentatges.
Hi ha un nou marc normatiu que fa inaplicable aquestes mesures judicials, que fa inaplicable unes mesures judicials, i el mateix tribunal així s'ha expressat en les diferents resolucions que ha dictat al llarg del mes de juliol, i per tant ara ens sorprèn doncs que busqui allargar retorçadament, que utilitzi aquest filibusterisme jurídic.
Demà el conseller d'Educació, Josep González Cambray, havia convocat els directors dels 27 centres que el curs passat aplicaven el 25%. El govern vol estudiar el detall de la resolució del TCJ i previsiblement aquesta reunió es farà la propera setmana.
I a finals d'any, Yolanda, estaran acabades les torres dels evangelistes Marc i Lluc de la Sagrada Família, coronades per les escultures del lleó i del bou, respectivament.
I el següent objectiu serà enllestir el 2023 les torres de Mateu i Joan, mentre que la torre més alta, la Torre de Jesucrist, no s'acabarà fins al 2026, coincidint a més amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. El que encara no té data és quan s'acabaran les obres. Xavier Martínez és el director general de la Junta Constructora.
Fins a l'any 24 no estarem en disposició de donar aquesta data. Esperarem aquesta consolidació anunciada del 2023 per al 2024 treballar i donar aquesta data de finalització.
La represa de les obres s'ha vist beneficiada per la recuperació de visitants després de la pandèmia. Aquest 2022 es preveu tancar amb 3,4 milions de visitants i uns 87 milions d'ingressos.
I després de les polèmiques a Vilassar i Mollet, ara l'Ajuntament de Terrassa torna amb una iniciativa que barreja els nens amb el sexe.
I en aquest cas, a Terrassa es farà un taller de travestisme per a nens d'entre 6 i 12 anys perquè coneguin la flexibilitat de gènere. Valents ja ha demanat la dimissió de la regidora de Cultura. Molts pares a Terrassa també consideren lamentables aquest tipus de tallers en una edat en què els nens no són encara madurs. Un d'aquests pares, l'Albert Serra, demana que els diners es destinin a ajudar de veritat als nens.
Hi ha un ventall molt ampli de possibilitats per salvar els infants i a la mainada. Infants que, malauradament, no tenen oportunitats en aquesta vida d'extraescolars, de beques menjador que sempre queden curtes. Hi ha moltes coses en una societat, en una crisi com la que vindrà, com perquè se'ls pugui ajudar.
El taller es farà el cap de setmana de l'1 d'octubre. Segons consta el programa, tres drag queens ajudaran els nens a preguntar-se quin cos voldrien construir més enllà de si són nens o nenes.
I mentrestant, un jutge li reconeix a la mossa d'esquadra Imma Alcolea el continuat assetjament laboral que ha patit per les seves idees polítiques.
Sí, Alcolea, pròxima al constitucionalisme, ha estat víctima de diversos expedients que després s'han qualificat d'improcedents. Això li ha provocat diverses depressions i una situació d'incapacitat que el jutge reconeixerà com a accident laboral. Tot i aquesta victòria judicial, Alcolea lamenta el calvari que ha hagut de passar i la doble vara de mesurar de l'administració.
Ha sido así desde siempre. De hecho, la fiscal Madrigal ya dice en el juicio del proceso que la Generalitat de Cataluña actúa como una organización criminal. Y bueno, vemos, por desgracia, que la situación ha variado poco respecto al año 2017.
La sentència no és encara ferma i la Generalitat ja ha anunciat que la recorrerà.
I la pujada del preu de l'energia ha posat en risc la viabilitat de la meitat de les pimes catalanes.
Segons un estudi de la patronal Pimec, des del febrer les empreses afectades han passat del 16 al 25%. Això a la pràctica vol dir que estan en risc 480.000 llocs de feina. Antoni Cañete, president de Pimec, en diu que ha arribat el moment de prendre decisions perquè la situació comença a ser greu.
Aquest no és una dada menor. I nosaltres veiem que, a més, quan hem fet aquesta enquesta, el 25% de les pimes de Catalunya, que tenen una projecció de 480.000 llocs de treball, ens estan dient que en la situació actual no són viables.
Segons l'estudi de Pimec, el 30% d'empreses han reduït o aturat la seva producció en els darrers mesos, especialment en el sector industrial.
I acabem, Yolanda, amb una notícia trista, perquè a Lleida aquesta tarda han mort tres motoristes en un accident amb un cotxe a Alfés.
Sí, l'accident s'ha produït cap a les 4 de la tarda a la C-12, al terme municipal d'Alfés, al Segrià. Per causes que s'estan investigant, el turisme i les dues motos han col·lisionat. Els tres motoristes han perdut la vida i els dos ocupants del vehicle han quedat ferits menys greus. Fins al lloc de l'accident s'hi han desplaçat 4 patrulles dels Mossos d'Esquadra i 5 ambulàncies. En el que portem d'any, 121 persones han mort a les carreteres catalanes i 32 són motoristes.
Més informació a Cope Ponés i a les xarxes socials de Cope Catalunya i Andorra. Yolanda Bernal, gràcies i fins demà.
Adeu, fins demà.
I anem ara a les 7 de la tarda de 10 minuts amb l'altra actualitat de proximitat, que és l'esportiva. Sí. Albert Díez, què tal? Bona tarda.
Molt bé, Montserrat, què tal? Bona tarda a tothom, com va?
Bé, amb ganes de saber què passa en setmana de partits de seleccions. Avui és protagonista Dembélé, què passa?
Sí, mira, saps que el Barça és l'equip, i ens donava la dada del Víctor Navarro, que més jugadors del concert europeu aporta a les seleccions, 18. Mm. És entrenament en família el que s'està duent a terme en la represa dels entrenaments a ordres de Xavi Hernández, però un jugador al que li ha canviat la vida i és un canvi radical el que ha fet ell, Ousmane Dembélé. Hem sentit a Ousmane Dembélé. Què ha dit Víctor Navarro? Bona tarda.
Bona tarda, Albert i Montse. Un Ousmane Dembélé que, en paraules de Radio Monte Carlo, en francès, des de la concentració amb la selecció, deia que el seu únic desig és guanyar la Champions amb el Barça, perquè fa molt que no aconsegueixen, en remarcava Ousmane Dembélé, i que ell segueix al Barça gràcies a la confiança de Xavi Hernández. De fet, per Dembélé, tot el temps que ha passat abans de l'arribada del tècnic de Terrassa ha estat senzillament una pèrdua de temps.
Perquè des de 2017 fins ara he perdut temps. Des de 2017 fins al 2020-2021 he perdut massa temps, amb les lesions, tot el que hi ha al voltant i altres.
Tot el que hi ha autour, etc.
També ha parlat Frenkie de Jong, que en aquest cas al mitjà Nos, on ha dit que al maig ja tenia clar que es quedaria al Barça, tot i les ofertes que ha tingut aquest estiu, per exemple, del Chelsea o el Manchester United, i així li va transmetre a Xavi Hernández. El tècnic, per cert, com deies, Albert, està entrenant ara mateix, acabant la sessió amb els no internacionals que tornaven avui a la feina, i és en família perquè són només 7 jugadors: Iñaki Peña, Bellerín, Sergi Roberto, Marcos Alonso, Gerard Piqué, Pablo Torre i Ansu Fati.
Molt bé. Gràcies, Navarro. Cuida't molt.
Gràcies, Víctor.
Que vagi molt bé. Tenim més coses per anar pentinant el que és l'actualitat de tots els equips, bàsicament dels tres conjunts catalans de primera, que, recordo, demà acaben d'entrenar. Espanyol i Girona tindran cap de setmana de festa. Per on vols continuar, Montserrat?
Doncs mira, per l'actualitat de l'Espanyol.
Per l'actualitat del conjunt blanquiblau, que es mou, ahir sentíem el seu nou capità, Sergi Darder, entre la imatge que ha donat, que no és dolenta en la gran majoria de partits, però els pocs punts que ha aconseguit en aquestes 6 jornades, només 4 de 18. Avui ha tornat a parlar el vestidor de l'Espanyol. A veure, sí, Quique Iglesias, que ja el tenim i ens ho explica ell. Quique Iglesias, bona tarda.
Bona tarda. L'Espanyol ha seguit entrenant avui, encara a 10 dies, per rebre el València en el partit número 7 d'aquesta lliga, en el que l'Espanyol encara té menys punts dels que mereix. O això és almenys el que pensa el vestidor. Ahir va posar-hi veu Darder, ahir també hi va posar-hi veu Brian Olivan. I avui, a través dels mitjans del club, ha donat la seva opinió al respecte un home que es diu Pol Lozano i que podria ser titular en el proper partit.
Des del meu punt de vista, jo crec que no s'està traduint el nostre joc en punts, però al final nosaltres sabem que jugant així, jugant amb aquestes sensacions, sent serios com ho estem sent en moltes fases del joc, jo crec bueno, que arribaran els punts, evidentment. Nosaltres estem convençuts i hem d'anar amb la mentalitat de guanyar cada partit.
Un Pol Lozano que, atenent a la mala forma de Vinícius Sousa i també a la lesió de Keydi Vare, podria tenir ben aviat oportunitats des de l'inici.
Gràcies, Quique. Així està l'Espanyol, la informació del conjunt blanc i blau. I parlant de protagonistes, portem una setmana bastant correcta i el que sí. Ens queda, benvolguda Montserrat. Mm-hmm. Ahir Sergi Darder, nou capità de l'Espanyol.
I avui?
Avui saps...
Sí, ah, ho sé. Aleix García, jugador del Girona. Què ha dit?
Jugador que forma part de la columna vertebral de l'equip. Ho ha jugat absolutament tot, els 6 partits, sent titular dels 540 minuts. Només s'ha perdut 24, o sigui que és una peça bàsica en l'esquema de Mitchell. Bàsicament, Aleix García critica el jugador reben, igual que els entrenadors, unes instruccions dels àrbitres a l'inici de temporada. I ell entén que això no s'ha traduït amb el que s'ha vist o s'està veient a sobre d'un terreny de joc. Bàsicament pel penal que li van xiular al Girona en contra a camp del Betis. Molt crític, Aleix García, amb el VAR.
És que jo això del VAR no sé com funciona, sincerament. Però bueno, l'àrbitre ho va veure molt clar i jo crec que no va voler ni escoltar l'opinió del VAR. Bueno, però és que això jo crec que passa a cada partit, eh? O sigui, el VAR al final no, moltes vegades no sabem com interpretar les jugades.
Doncs veurem què passa. Si al final es posen d'acord entre les ordres i l'aplicació d'aquestes instruccions als àrbitres, fent cas al que diu Aleix García i el que passa a un terreny de joc. va criticar Mitchell aquell arbitratge, va ser expulsat. De moment li han caigut dos partits al tècnic del Girona.
I canviem d'esports perquè el Barça de bàsquet, campió de la Lliga Catalana, Albert.
Sí, i sense gaire marge per celebracions ni per valoracions, ho dic perquè demà passat, dissabte, torna a competir semifinal de la Supercopa Endesa, que juga a Sevilla, davant el rival d'ahir, el Joventut de Badalona. Va guanyar el Barça 82-92. La veritat és que van tenir alternatives als dos conjunts, però al final un últim quart fantàstic d'una de les cinc cares noves que té el conjunt blaugrana per aquesta temporada, com és Kalinic. Va notar 13 punts a l'últim quart, va acabar sentenciant un títol que, recordo, el Futbol Club Barcelona no aixecava des de 2019.
I les enquestes del dia, Albert, quines són?
Enquestes a través del Twitter @esportscope. Preguntem en clau Barça. Penseu que aquesta serà l'última temporada de Gerard Piqué al Barça? Sí o no? No és el que desitgeu, que a vegades és el mateix del sí que penseu, sinó el que vosaltres penseu. Serà l'última, és l'última temporada de Piqué al Barça, sí o no? Guanya el sí amb el 93% dels vots. Enquesta perica, a qui voleu de titular al mig del camp els propers partits? Vinícius Sousa, Pol Lozano o Keïdi Dibare? 47% Pol Lozano, 40% Vinícius Sousa, 14% Keïdi Dibare. I enquesta Girona, ja sí, per tancar, de qui sou més? Qui us agrada més? Oriol Romeu, Aleix García o David López? 48% Oriol Romeu, 41% David López, 11% Aleix García.
Albert Díez, company d'Esports, més informació a Cope.es i a les xarxes socials d'Esports Cope. Gràcies, que vagi molt bé.
A tu, igualment, Montse, que vagi molt bé.
Bona tarda. I a les 7 i 16 minuts, dir-te que d'aquí un moment parlarem de la vaga d'autobusos de Barcelona, que, per cert, és indefinida. Els sindicats convoquen aquestes aturades de 2 hores per torn a partir de demà i fins que TMB cedeixi a les seves reivindicacions. Y hace un momento escuchabais a Ángel Expósito. Lo decía, pasear por sus calles, embriagarse de mar. Vilanova de Aurosa ha vuelto a abrazar nuestros corazones, porque hoy en la linterna de Ángel Expósito están ahí, en la cuna de Valle Inclán y de Julio Camba, en esta parada soñada del camino por mar en la playa de Santiago de Compostela. ¿Y cuánta falta, verdad, nos hacía ese reencuentro? Porque hemos redescubierto otra de las joyas que atesora Galicia. Y son tantas.
Cope Catalunya y Andorra.
Defiendes la paz, pero quieres seguir luchando por un futuro más limpio, con energía producida en Europa.
Vives en una democracia, pero no cedes cuando se trata de proteger nuestro planeta.
Quieres la neutralidad climática en Europa. Las energías renovables son el camino.
Día a día, somos más
quienes nos unimos para lograrlo.
Europa eres tú.
Hola, sóc en Josep Roca. Al nostre celler hi tenim més de 85.000 ampolles, però n'hi ha una que ens té el cor robat. Una ampolla solidària en benefici d'infants vulnerables que Càritas acompanya arreu de Catalunya.
Compra el cava amb cor al teu supermercat. Una iniciativa de la confraria del cava. Més informació a cavaamcor.cat.
Los mejores resultados en el envejecimiento facial no se consiguen solo por la aplicación de diferentes técnicas, sino por el orden de cómo se aplican, además de utilizar el concepto de armonía en cada paciente. Llámanos, te encantarán nuestros resultados.
Si de verdad quieres conseguir lo que deseas, llama a la doctora Torrejón, 93 414 3631.
Nos definen como el jamón del mar. Nuestras anchoas son cantábrico en estado puro. Somos esfuerzo, artesanía y dedicación. Defendemos con uñas y dientes los puestos de trabajo en nuestra tierra. ¿Sabes quiénes somos? Somos Anchoas Codesa, maestros conserveros desde 1976.
COPE Cataluña y Andorra.
We'll be right back. La vaga de 24 hores dels autobusos de Barcelona han provocat aquest matí de dijous aglomeracions a la majoria de línies de TMB. Els serveis mínims del 40% garanteixen de 6 i mitja a 10 i mitja del matí i de 4 de la tarda a 8 del vespre. La resta del dia només passen el 20% dels autobusos d'un dia normal. Els treballadors d'autobús de TMB reclamen, entre d'altres, increments salarials semblants a la pujada de l'IPC. I per parlar de tot això, tenim a l'Octavi Fernández, que és membre del comitè d'empresa de la secció sindical de bus de Comissions Obreres de Catalunya. Octavi, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Escolta'm, estem parlant d'una vaga d'autobusos de Barcelona que es converteix en indefinida?
Doncs, bueno, aquest migdia, a l'assemblea que hem tingut de treballadors, efectivament s'ha decidit que a partir del dia 30, que és quan acaben aquesta primera convocatòria d'aturades de 2 hores per torn, es farà una convocatòria per fer el mateix, 2 hores per torn, de manera indefinida.
Uh-huh. Quin ha estat, o per què no heu arribat a cap acord? No volen admetre el que vosaltres demaneu? Per exemple, demaneu, entre altres coses, increments salarials semblants a la pujada de l'IPC i també que us paguin els desplaçaments, no? Perquè agafeu l'autobús a un lloc i acabeu a un altre lloc diferent.
Correcte, correcte. Al final estem parlant de no perdre poder adquisitiu a la plantilla de TMB. És evident que l'IPC està sobre el 10,5% i a nosaltres ens estan aplicant el 2%, cosa que evidentment no pot ser. I més després de l'esforç que ha fet aquesta plantilla durant la pandèmia, que va estar aquí traient els serveis, i ara toca potser que l'Ajuntament faci un esforç i bueno, doncs, d'alguna o altra manera miri el sistema o la manera de poder-nos fer aquestes pujades que estem reclamant.
L'empresa què al·lega? Que no té diners?
Bueno, aleguen un tema legal, d'acord, que nosaltres els estem dient que es podria salvar d'alguna o altra manera, igual que ells ho han aconseguit salvar per pujar un 7% els sous de la direcció.
Clar, vosaltres dieu que l'empresa té marge de maniobra per a pujar-los el sou. Perquè tot i ser treballadors públics.
Per suposat, per suposat. De fet, ja hi ha altres exemples en els que s'ha demostrat que hi ha hagut aquest marge de maniobra i l'únic que els estem reclamant és que siguin imaginatius en aquesta qüestió. Torno a dir, si han pogut ser imaginatius en la pujada de sous de segons quins... Bueno, no, segons quins no, de la direcció general, que s'ha aplicat en un 7%, perquè no podia ser pels empleats de la resta de l'empresa.
Uh-huh. Escolta'm, com han anat aquestes primeres hores al matí de vaga? Crec que en hora punta s'han format grans aglomeracions per pujar el bus en algunes parades de la ciutat, no?
Sí, efectivament, sí. La veritat és que estem molt contents amb el seguiment de la plantilla. Han estat aquí al peu del canó tota la plantilla donant suport a la mobilització i ha sortit pràcticament només els mínims que estaven establerts per la Generalitat.
Com s'està prenent això la ciutadania, Octavi? Són solidaris? Entenen les vostres reivindicacions?
Bueno, potser és massa d'hora per saber si les entenen. Sí, entenem nosaltres que sí que els estem produint un perjudici, al qual els demanem disculpes, perquè entenem que això, evidentment, els hi trasbalsarà el dia a dia, però també esperem que entenguin que, perquè al final ens afecta a tots, que tenim un IPC molt disparat i que les pujades salarials, ja no només de TMB, sinó dels treballadors en general, estan molt per sota d'aquest IPC. I no pot ser que la classe treballadora estigui pagant aquesta diferència abismal entre el que es vol aplicar i el que està pujant la vida.
Uh-huh. Recordem, avui dijous, aquest matí era de 6 i mitja fins a les 9 i mitja, a la tarda de 4 de la tarda fins a les 8, hi haurà el 40% del servei, la resta del dia, recordem, era només el 20% del servei. 23, 27, 28, 29 i 30 de setembre es garanteixen el 20% del servei, però atenció perquè 24, 25 i 26, coincidint amb la Mercè, funcionareu el 33% dels busos.
Correcte, correcte. Bueno, de fet, sent uns dies tan marcats com el 24, 25 i 26, Pensa que aquí estem parlant de al dia d'avui, dia normal, del 40% en segons quins horaris, i aquí estem parlant del 33% en aquests dies. Vull dir que si el seguiment se fa com s'ha fet avui, nosaltres creiem que serà tot un èxit per part de la plantilla d'autobusos.
Com dèiem abans, Octavi, ha començat una tongada de protestes que de moment no té data de finalització, ho deies tu. Al migdia, en una assemblea conjunta, heu decidit convertir aquesta vaga en indefinida. Veieu llum pel forat del pany, com diu aquell? Ho dic perquè després del seguiment que està tenint la vaga i com afecta això a la població, no sé jo si algú de l'empresa abans que acabi el dia us pugui trucar i us digui, escolta'm, arribem a un acord, intentem arribar a un acord.
M'agradaria pensar que així serà. M'agradaria pensar que el seguiment que precisament ha tingut aquest dia i el possible seguiment dels propers dies farà pensar tant a la direcció com a l'Ajuntament de Barcelona que cal arribar a un acord per no enquistar el problema, perquè certament, com tu bé has dit, el forat del pany no el veiem ara.
Doncs esperem que aquesta llum arribi més d'hora que tard. T'agraeixo molt, Octavi Fernández, membre del comitè d'empresa de la secció sindical d'abús de Comissions Obreres de Catalunya, que hagi estat amb nosaltres i molt pendents de què és el que passarà després, com dèiem, d'aquesta reunió que he tingut avui al migdia en una assemblea conjunta on s'ha decidit en convertir en vaga indefinida la vaga d'autobusos de la ciutat de Barcelona. Octavi, gràcies i sort.
Gràcies a vosaltres i moltes mercès pel suport, també.
Gràcies.
A vosaltres.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Llega el momento de hablar con Humberto, el doctor Los Tertales de Medicentre. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Oiga, cuando hablamos de medicina regenerativa, esto suena un poco a de otra galaxia, pero por suerte cada vez hay más personas que recurren a este tipo de medicina.
Hombre, por supuesto. A ver, la medicina regenerativa no deja de ser la utilización de una serie de herramientas médicas para conseguir que el sistema se autorrepare. O sea, el sistema celular que ha fallado, un cartílago, una tendinosis, una degeneración de un tendón, por ejemplo, supraespinoso típico, o una artrosis o una enfermedad degenerativa, simplemente lo que vamos a hacer es incentivar a todos los reparadores, que el cuerpo tiene la capacidad de autorrepararse. Vamos a incentivarlos porque simplemente han fracasado en su función, sí. Y les vamos a incentivar. Y lo podemos hacer de muchas maneras, de formas básicas, aumentando el nivel energético celular con la ozonoterapia. La ozonoterapia lo que hace es aumentar la energía celular. Esto es lo que hace, solo una cosa. Mejora el rendimiento energético celular, y por lo cual la célula tiene más gasolina y entonces es capaz de autorreparar mejor. Y si no, pues dándole biomarcadores como el plasma rico en plaquetas o suero autólogo rico en citoquinas, que lo que vamos a hacer es marcar zonas donde va a bajar la inflamación y va a aumentar la reparación, o le vamos a meter células que son reparadoras de por sí, pero del propio cuerpo. O sea, voy a sacarlas de sangre periférica. Del paciente sacamos una pequeña muestra, las separamos, por ejemplo, los macrófagos. Sí. Entonces estos macrófagos los vamos a poner a un punto donde van a hacer su función y ya está. O sea, del propio organismo. Estos macrófagos que de forma natural deberían acudir al punto crítico, sí, no lo hacen, y nosotros lo que vamos a hacer es simplemente hacerles de vehículo. Es decir, es una medicina sin efectos secundarios, que no tiene ningún tipo de problema, y que el problema más grande que pudiese haber es que no funcionase. Esto pero lo hemos probado. Yo llevo 20 muchos años, sí, con este tipo de medicina, y nuestra experiencia es muy buena y con grandes resultados. Es verdad que a veces no conseguimos el 100%, pero bueno, siempre conseguimos un porcentaje. Aparte esto, en la primera visita informativa, sí, y gratuita, sí, yo ya lo veo. Cuando viene el paciente me enseñan las pruebas, si no las tienen las pedimos, me enseñan las pruebas y yo ya le puedo decir, mire, esto no se lo voy a arreglar porque ya lo sé. En cambio, esto y esto y esto sí lo vamos a arreglar, ¿no? Entonces el paciente decide si quiere hacerse el tratamiento o no, pero después, generalmente, yo soy pesimista, generalmente tengo mejor resultado del esperado. Uh-huh. Pero realmente es verdad que a veces no hemos conseguido el 100%, pero sí hemos conseguido un 60, un 70, y conseguir esto en una persona de 80 años...
Calidad de vida.
Realmente es una persona que tiene dolores y molestias diarias a no tener ningún tipo de molestia y hacer una vida normal.
Si llamamos, vamos a ser atendidos por usted, doctor. Se lo digo porque sabe que los oyentes fían mucho de nosotros, sí, sí, y dicen, no, yo quiero el doctor Los Tertales.
Siempre atiendo yo las primeras visitas porque yo sé a lo que me comprometo. Entonces yo quiero ver primero lo que tiene el paciente y quiero saber a lo que nos comprometemos, porque lo tengo muy claro, y a lo que me comprometo lo voy a hacer. Entonces lo veo yo siempre. Soy el que recibo las primeras visitas y a partir de aquí que es informativa y gratuita, y a partir de aquí se le explica al paciente lo que vamos a hacer, y él decide, sin ningún compromiso, si quiere o no quiere hacerlo. Simplemente me ha ocurrido que alguno ha dicho, oiga, pues muchas gracias por la explicación, pero de momento me espero. Pues ningún problema, encantado, y aquí nos tiene cuando quiera.
Pues doctor, lo mismo le digo, aquí nos tiene cuando quiera. Gracias por estar con nosotros.
A vosotros.
El director médico de Medicentre. Gracias.
Tío, ¿has visto lo de los NFTs? Sé que te flipa un buen cuadro en la pared, pero ahora el futuro es digital. En Fundación Telefónica te ayudamos a ser digital. Ven a 42, nuestros campus de programación gratuitos sin límite de edad con un 100% de empleabilidad. Aprende Big Data, ciberseguridad e inteligencia artificial. Infórmate en fundaciontelefónica.com o visítanos en Madrid, Barcelona, Urduliz, Vizcaya y Málaga.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez y, como digo en mis monólogos, ser joven es una cuestión de actitud. Pero como yo ya voy teniendo una edad, mi actitud ha sido la de acudir a Clínica Baviera para decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
Ni millennials, ni boomers, todos pertenecemos a la misma generación. Los que estamos aquí y ahora para transformar el país. La generación de los que sueñan y hacen. Con los fondos de la Unión Europea, miles de ideas están pasando del papel a la realidad. Entra en plandereconversión.gov.es y haz tu sueño posible. Gobierno de España.
Les festes de la Mercè 2022 a Barcelona ja tenen unes postres dedicades a la Festa Major. Es tracta de les postres de la Mercè, el nou pastís presentat pel Gremi de Pastisseria, amb el qual volen donar un toc dolç als dies de celebració a la ciutat. En parlem amb el director de l'Escola de Pastisseria del Gremi de Barcelona, l'Olivier Fernández. Olivier, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, què tal?
Per fi la ciutat de Barcelona tindrà uns postres dedicats a la seva Festa Major, no?
Sí, això és la idea, no? Que hi hagi un postre popular perquè, bueno, que es reconegui, no? O que d'alguna manera s'associï a la Mercè, no? A la patrona de Barcelona.
Uh-huh. Explica'm una mica, què porta aquest pastís de la Mercè 2022?
És un postre de temporada per el tema de les figues, ja que són, bueno, són molt 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 properes i porta, pues, és una tartaleta de galeta amb una crema de frangipan, una crema d'ametlla, amb una crema amb vainilla, que tot això li dona un frescor important, i la combinació amb les figues i la mel és, bueno, crec que és una cosa molt, molt interessant, i sobretot que no et deixi indiferent, que t'agrada i que no pots parar de menjar.
Està molt bé, Olivier, perquè l'objectiu, imagino, és fer aquest pastís temporal de manera que la gent l'esperi any rere any amb moltes ganes, perquè només es podrà trobar durant un temps limitat.
Sí, és potser és una miqueta la gràcia, no? L'esperes amb... Sí, bueno, sí que, bueno, és un postre que esperaràs cada any, sabent que associant-lo a les festes de la Mercè per la temporalitat del producte, i això fa que lo agafis amb més ganes, no? Tot això que no pots menjar durant tot l'any, però que hi ha una data... Bueno, suposo que això farà que d'alguna manera la gent l'agafi amb més ganes i bueno, és una manera de celebrar la patrona de Barcelona o la Mercè, no? Que hi ha moltes Mercès i crec que és una cosa molt interessant per tothom.
Uh-huh. Crec que la història dels postres de la Mercè es remunta a les festes de l'any 2021, no? Aleshores, crec que el xef Jordi Vilà va preparar un sopar de Festa Major per al pastisser Antonio Baixuch, crec que es diu, sí. Un dels més influents del món, i crec que al final de l'àpat aquest pastisser va trobar increïble que Barcelona no tingués unes postres típiques de les seves festes, no? I per això va improvisar-ne unes inspirant-se en productes de temporada.
Sí. La veritat és que la història és així, i Baixuch és una persona molt, molt professional i crítica amb tot aquest tema, i la veritat és que desinteressadament ens va ajudar moltíssim a una idea de Jordi Vilà, que al final és una persona molt d'aquí i una persona molt propera a la gastronomia catalana.
Sí.
I bueno, i a part és un referent a la ciutat, no? Per tot el que fa per la ciutat i que està ahí dia a dia, no? I amb aquesta conversa va aparèixer la possibilitat de fer aquest pastís, o que aquest pastís, d'alguna manera, amb els productes que tenia, se podien fer aquesta temporalitat al voltant de la Mercè, no?
Uh-huh.
I tot això ha provocat que la gent d'alguna manera es dona la recepta a tots els agremiats, a tota la gent que el vol fer, i és la manera, creiem, d'apropar-lo al públic final, perquè al final nosaltres treballem per al públic final.
I tant.
I aquesta gent és la més important, no? Perquè l'ofici de pastisser al final és un ofici que està associat molt a l'alegria, a les celebracions.
Clar.
I a totes les diades. I el fer això i saber també que la gent de fora, com és Batxur, t'apoya i t'ajuda, pues és per estar molt orgullós, la veritat.
I tant. Escolta'm, imagino que tots els membres, els més de 300 membres del Gremi de Pastisseria, han rebut això, aquesta proposta, amb gran acceptació, no? Perquè seran ells els que vendran aquest producte, aquest pastís de la Mercè.
Sí, la veritat és que sí. La veritat és que la gent, bueno, pues tot el que sigui, al final, mira, hi ha una realitat que és innegable. Si el públic final, el client habitual d'una pastisseria, va a la pastisseria, a la seva pastisseria de confiança i el demana, el pastisser ho farà. I al final el pastisser també ho tindrà, molts, no dir que quasi tots, tenen un pastís de la Mercè, el qual el tenen preparat per quan vingui aquest client demanar-lo, no? I això crec que és positiu per tothom, no? El públic final i el negoci, a la Diada, a la Mercè, per tots.
Com aquest pastís té una pintassa, Olivier, jo no sé si quedarà algú per deixar-ho a la nevera pel dia després. En tot cas, es pot menjar d'un dia per l'altre, o això, quan més aviat el mengis millor?
No, mira, la veritat és que aquests tipus de pastissos normalment duren el que tardes a menjar-te'l, perquè és addictiu, no?, per dir-ho així, però es pot tindre a la nevera tranquil·lament un parell de dies sense problema. Des que compres, normalment, els productes de pastisseria frescos,
sí,
els que són, això, un producte molt fresc, tenen tranquil·lament una durabilitat de 3 dies en nevera, normalment, la que tenen més, però normalment, mínim 3 dies, és totalment normal, perquè el pastisser ja compta en que te'l portaràs, que igual no el menjaràs i que al final de setmana llarg et durarà, no? Però, bueno, la idea és que no duri, que te'l mengis en quan surti a la taula, no?
No estranya.
Que és una miqueta la gràcia d'aquest postre.
Home, i a més, amb aquests ingredients de temporada, de proximitat, figues, ametlla, mel, com a aliments principals, escolta'm, aquí no hi ha ningú que deixi res per el dia de demà. Res, convidar la gent que el compri. Ja està a la venda?
Ja està. Ja està, fa temps ja que ja està, i que suposo que aguantarà després de la Mercè uns dies.
Sí.
El que aguantin les figues al final, no? És un tema de temporada. Llavors, és un tema de figues, no? De que aguantin les figues i aguantarà el producte.
Doncs esperem i desitgem que sigui tot un èxit i que hagi arribat per quedar-s'hi aquest pastís de la Mercè 2022. Olivier Fernández, director de l'Escola de Pastisseria del Gremi de Barcelona. Moltes gràcies i bones festes de la Mercè.
Moltíssimes gràcies a vosaltres, i aquí el que vulgueu, i ja us farem arribar un pastisset de la Mercè.
Oh, que bo. Mira, només dir-m'ho ja se'm fa la boca aigua. Ja estic esperant ja. Gràcies.
Gràcies.
Un petó, gràcies. Adéu. Bueno, con este buen gusto de boca, a las 7 de la tarde, 39 minutos, la linterna COPE Cataluña y Andorra. Y tengo un consejo de la Mutua. Mira, ¿tienes todos los seguros en la misma compañía y cada año te suben el precio? Bueno, mira, tranquilo. Llama a tu compañía y le dices dos cositas. La primera, tengo todos los seguros contigo y sigo pagando de más. Y la segunda que tienes que decir es, yo me voy a la Mutua. Vete a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te van a bajar el precio, sea cual sea. Llámalos al 91-555-5555, 91-555-5555. Por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Entonces dices que estos sensores detectan si alguien intenta entrar.
Claro, y cubren todas las puertas y ventanas. Así que tranquilo, su despacho y todas las cosas que le importan también están protegidas. Si alguien intentara entrar, podemos verificarlo con las imágenes al momento. Y si detectamos un problema real, avisamos nosotros mismos a la policía.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
I d'aquí un moment, si parlàvem de les festes de la Mercè, no hi ha festes sense concerts. I els amics de la Cadena 100 ens tenen preparats uns concerts. Mira, per fer boca, Oreja de Van Gogh. Que no? Mira, ara t'ho explico. No jo, Laritz Garde, que és el baterista d'aquest grup de l'Oreja de Van Gogh.
¿Verdad que a todos nos gustaría vivir en un mundo más limpio? Hace más de 20 años, Iberdrola tomó el compromiso de apostar por las energías renovables. Hoy, después de una inversión superior a los 100.000 millones de euros, Iberdrola se ha convertido en la energética de referencia a nivel mundial en sostenibilidad. Juntos, creamos un mundo mejor. Iberdrola, por ti, por el planeta. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Doblar mis palabras, sentir cómo marchan por toda mi piel. Doblar mi niñez, juntar las esquinas, tu vida y la mía. Por última vez, doblar y comprender por qué te fuiste así, por qué, porque amanece aunque no estés, porque sin ti no sé volver.
Bueno, oye, la linterna COPE Cataluña y Andorra, voy a poner en marcha mis clases de euskera, veréis, ¿eh? Arratsaldeon. Aritz.
Arratsaldeon, ¿qué tal?
¿Qué tal? Estamos? Muy bien,
oye,
buenas
vaya,
tardes.
Euskera perfecto, ¿eh?
Bueno, has visto, es que es lo que tiene trabajar en la COPE, tú, que total, te dan clases de euskera
sí.
Y todo.
Todo, clases gratis, todo,
oye, Aritz.
Sí, maravilla.
Bueno, Aritz, Aritz Garde, para la gente que no lo sepa, sí. Que yo creo que debe haber pocos, es el bueno. Baterista de la Oreja de Van Gogh. ¿Lo he dicho bien, baterista?
Baterista, sí. Bueno, hay gente que dice batería, otros bateristas. La verdad que es en América también, sobre todo baterista también nos suelen llamar. Uh-huh. Pero bueno, sí, yo creo que de las dos maneras está perfecto.
Oye, ¿cuándo empezó lo tuyo con la batería? ¿Dabas mucha guerra a tus padres o qué les decías? Pues, quiero una batería.
No te creas, lo mío fue un poco tardío. Yo creo que hacía más ruidos, eso sí, en casa y eso, pero luego empezar con la batería, la verdad que fue un poco en la universidad ya. O sea, que cuando nos juntamos éramos un grupo de amigos y bueno, algunos empezaban a tocar la guitarra y poco a poco pues nos encantaba la música, pues fuimos hablando, pues oye, pues venga, yo me animo y aprendo a tocar y tal. Y mira, y salió esto y ya ves tú hasta dónde hemos llegado.
Pues sí.
Con la tontería.
Oye, ¿cuántos kilos se puede perder en un concierto de la Oreja de Van Gogh, tú como baterista?
Pues sobre todo, a ver, yo la verdad que tengo la suerte de que...
Tienes pocos que perder.
No, de que no engordo, que tengo poco que perder. Tengo esa suerte de momento, ya me llegará. Y bueno, la verdad que sí es verdad que en verano se suda bastante. No te voy a engañar, pero sobre todo si hay sitios de humedad, vamos.
Horroroso.
Es un chorreo. Pero bueno, oye, eso es que señala que lo has dado todo y que ha estado bien el concierto. O sea que.
Está claro.
Estoy feliz. Yo cuando salgo sudado, pues salgo contento, porque sé que lo he dado todo y que. Y que, vamos, que me lo ha dejado ahí todo en el concierto.
Oye, tú imagínate que nos está escuchando alguien desde otro planeta y escucha La Oreja de Van Gogh. ¿Tú qué le dirías? ¿Quiénes sois? ¿Qué hacéis? ¿A qué os dedicáis?
Nada, pues cinco amigos que les apasiona la música y que hacen canciones y cuentan historias de cosas que les pasan o que les preocupan o que ven cerca, ¿no? La verdad que sin más misterio, cinco amigos también en un escenario defendiendo las canciones y sobre todo pasándolo bien y disfrutando y teniendo en cuenta y teniendo claro que somos unos privilegiados por lo
trabajar.
La suerte que hemos tenido y por poder trabajar de esto.
Desde luego. ¿Cómo habéis llevado la pandemia, la oreja de Van Gogh, que el no poder actuar? ¿O hacíais videollamadas y Leire cantaba por un lado, sí. Xavi estaba por otro, ahí Pablo, Álvaro? ¿Cómo lo hacíais?
Sí, bueno, pues bueno, como todos, evidentemente ha sido horrible para todo el mundo y la verdad que bueno, intentando buscar soluciones y intentando ser creativos, ¿no? La verdad, pues como tú dices, con videollamadas y grabándonos cada uno por nuestro lado, hicimos algunas cosillas, la verdad, que eran curiosas. Pues yo grababa mi batería, le mandaba al resto, íbamos así haciendo capas y bueno, buscando soluciones y como no se podía hacer otra cosa, pues por lo menos pues intentar buscar lo positivo.
Está claro. Oye, ¿vuestro último trabajo es el de Un susurro en la tormenta, el del 2020?
Sí, eso es. Sí, sí. El 2020, y claro, como en el 2020 no pudimos hacer mucho, ya en el 21 empezamos un poco la gira, aunque fuera a medio gas, evidentemente, por las restricciones que había y todo. Pero bueno, este 2022 ha sido ya locura de conciertos y ha sido increíble, una maravilla. He estado ya en América varias veces y la verdad que recuperando el tiempo perdido.
Oye, me han dicho que estáis practicando el catalán, ¿no? Porque mañana vais a estar en Barcelona. Sé que es una plaza que os gusta mucho.
Sí, nos encanta, la verdad.
Con los amigos de Cadena 100 para celebrar las fiestas de la Mercè, la patrona de Barcelona. ¿Cómo va a ser ese concierto que vais a realizar a las 11:30 de la noche en la Avenida María Cristina?
Eso es, pues bueno, pues va a ser un poquito algunas canciones del nuevo disco para presentarlas y claro que es, no nos olvidaremos de las canciones que mucha gente quiere escuchar y clásicos de ayer, hoy y siempre. La verdad que temas de todos los discos y haremos un repaso a toda nuestra discografía porque sabemos que va a ser una noche de fiesta y que la gente va a venir con ganas y a darlo todo. Y como tú decías, siempre que hemos estado en Barcelona, en Cataluña en general, nos han recibido de maravilla, nos sentimos muy queridos y hay que devolver todo ese cariño de alguna manera. Y como mejor sabemos es cantando y haciendo canciones y cantándolas en directo, la
verdad. Desde luego. Bueno, esto recordemos será mañana, las fiestas de la Mercè, con los amigos de la Cadena 100. Me han dicho que va a estar a reventar, ¿eh?
Sí, yo creo que sí, porque como te decía, la gente está con muchísimas ganas de fiesta, de conciertos y de bueno, después de 2 años prácticamente que ha estado la gente sin poder desahogarse y salir y bueno, escuchando música pero en casa y sin poder compartirlo con el de al lado, ¿no? Y la verdad que estamos viviendo este verano, joder, cosas súper emocionantes porque ves a la gente con una ilusión y con unas ganas.
Claro.
Entonces creemos que mañana va a ser también una locura en el buen sentido, ¿no? Va a estar la gente a tope, va a estar eso lleno, seguro, y vamos a darlo todo nosotros, seguro, vamos a darlo el 100% y nos quedamos con muchas ganas. Además, hemos podido descansar esta semanita para coger fuerzas.
¡Qué bien!
O sea, que vamos a ir con todo.
Bueno, todavía estáis en San Sebastián, ¿no? Venís mañana ya para Barcelona, ¿no?
Mañana por la mañanita iremos para allí, haremos la prueba de sonido y...
Bueno.
Y luego el concierto.
Pues un buen pan con tomate, que ya sabes que está muy rico.
Hombre, pan tumaca.
Pan tumaca, sí, eso. Sí. Y nada, y a dejarlo todo en el escenario y a sudar muchísimo, porque sí, sé eso. Que sudáis, como decías tú antes, mucho la camiseta, todos los miembros de La Oreja de Van Gogh. Y hoy hemos tenido el placer de hablar con Aritz Garde, que es el baterista de esa Oreja de Van Gogh. Así que mañana, orejas, oídos bien abiertos y sobre todo zapato cómodo para bailar y dejarlo todo en esa Avenida todo. María Cristina. Escarri Casco.
Eso es a ti. Muchas gracias.
A tu, gràcies. Fins la propera. Adéu-siau. L'Oreja de Van Gogh, demà a 12:15 de la nit, a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona, celebrant les festes de la Mercè.
Entonces no lo quiero y cada vez me cuesta más guardar la luna al despertar porque es de noche aquí en mi pecho. Nuestra estrella se cayó y nos partió la casa en dos. Camino del infierno. Abrázame. Abrázame. Que el sol se...
Este fin de semana Cristina tiene un plan.
Que ya estamos aquí.
En COPE de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Bienvenido a tu programa de fin de semana. Bienvenido.
Con Cristina López Slichting.
Si eres autónomo y tu vehículo es tu herramienta de trabajo, Línea Directa se ocupa de todo. Tendrás vehículo de sustitución de forma inmediata en caso de avería. Y además, si contratas tu seguro ahora, te regala un cheque de carburante gratis. ¡Gratis! Llama ya al 917-700-700. Consulta condiciones en LíneaDirecta.com.
¡Línea!
Han cantado línea de 20 gigas.
¡Dos líneas!
Han cantado dos líneas de 20 gigas.
¡Y fibra de la buena buena!
Han cantado y fibra de la buena buena.
Y por solo 36,90. La ofertaza de Lowi. ¡Corre, que se acaba!
Han cantado, corre, que se acaba.
Corre a Lowi.es o llama al 1456.
¿Sabía usted que la naranja, una vez cogida del árbol, va perdiendo propiedades? Por eso Don Simón ha hecho una planta única en el mundo, rodeada de millones de naranjos. Para poder exprimir las naranjas una a una, recién cogidas del árbol. Zumo exprimido Don Simón. Como tener un naranjo en casa. La gran diferencia.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Desde el inicio hemos garantizado viviendas listas para entrar a vivir en las mejores condiciones sin necesidad de avales bancarios y trámites innecesarios. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Raymond tiene dificultad para aprender y comunicar. Es incapaz de expresar y probablemente de entender sus emociones de una forma normal.
Es un genio, exacto.
Juguemos a las cartas.
Sí. Usted no puede responsabilizarse de su hermano sin ayuda profesional.
Lo único cierto es que mi hermano ha progresado más en una semana conmigo que en 20 años con usted.
Raymond, ganadora de 4 Oscars.
Es mi familia, no lo entiende.
El domingo por la noche, en 13.
El consejo del día de la doctora Torrejón.
Bueno, a ver, vamos a hacer una prueba. A ver, ¿quién de vosotros tiene bolsas y ojeras? A ver. Uy, 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 veo muchas manos levantadas. Doctora Torrejón, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Sí que hay bastante gente que tiene este problema.
Cierto, cierto. Oye, ¿pero con las bolsas y ojeras se nace o esto va saliendo cuando uno se va haciendo mayor?
No, con las ojeras sí, cuando nos vamos haciendo mayores se va produciendo un cambio en los volúmenes de la cara, tanto de las zonas duras óseas como el tejido que se va descolgando, y entonces se marca más lo que es la parte interna, lo que es la parte que todo el mundo conoce de la ojera, y además se pone oscura, ¿no? Uh-huh. Esto es lo que hace que ese paso de los años, porque va cambiando, digamos, las curvaturas que tiene la cara y origina una zona de sombra. Hace muchos años se hablaba de arrugas, ¿no? Y ahora se habla más bien de zonas de luces y zonas de sombra. Y la zona de las ojeras es una zona de sombras que entristece muchísimo la mirada. Es decir, cuando una persona tiene ojeras muy pronunciadas, es como que tiene, aunque tenga inclusive los ojos claros, que hay gente que tiene unos ojos preciosos, uh-huh, pero al tener una ojera muy marcada es como que entristece la mirada, ¿vale? Entonces, la ojera sí que es verdad que, digamos, sería un proceso que si bien puede tener una predisposición individual, porque hay personas más predispuestas que otras, pero que con el paso de los años se acentúa más, con las bolsas, digamos que ahí es claramente una predisposición genética y que si nuestro padre o nuestra madre tiene bolsas, lo más probable es que nosotros desencadenemos este problema a lo largo de los años. Uh-huh. Las bolsas es, para que lo distingan los oyentes, sí, Monse, es el engrosamiento, es decir, cuando por debajo del ojo vemos una zona hinchadita, gordita, uh-huh, que además, ¿qué pasa? A veces las tenemos más gorditas y otras menos, porque las bolsas que son normalmente de grasa también pueden retener agua, y esto hace que si una persona tiene bolsas, pues si hay una noche de juerga, o sea, ha cenado, ha bebido, sí, un copita de vino, se ha acostado tarde, a la mañana siguiente se levanta con la bolsa más hinchadita, ¿no? Porque hay también más agua. Uh-huh. Y luego a lo largo del día se le va como drenando, se le va vaciando un poquito. Uh-huh. Las bolsas tienen un tratamiento quirúrgico exclusivamente. Uh-huh. Ahí sí que no hay tratamiento médico, ni tan siquiera estos productos que ahora salen de vez en cuando y dicen, desaparecen las bolsas en un plis-plas, no, porque si no la gente no acudiría a la cirugía. Sin embargo, las ojeras las podemos tratar.
¿Y cómo lo tratáis en el centro Star Bene, doctora Torrejón?
Pues lo tratamos, y yo tengo que decir que de una manera preciosa, facilísima, con una única sesión, que es con ácido hialurónico. El ácido hialurónico ha venido a revolucionar el tratamiento de las ojeras, porque hace muchos años, bueno, pues lo que podíamos decir los médicos es, pues hija, no tenemos nada, te las tienes que tener, ¿no? Pero últimamente los laboratorios se han puesto las pilas, han estudiado, han investigado y han sacado ácido hialurónico específico para las ojeras, porque el ácido hialurónico se puede utilizar en muchas partes de la cara, pero las ojeras tienen que tener unas características particulares. ¿Sí? De ahí que la FDA y la ISO europea hayan permitido el uso de laboratorios muy concretos con productos muy concretos para las ojeras. Y decirle a todas aquellas personas que tienen estas ojeras que les son tan incómodas que con una única sesión pueden ver su mirada de manera muchísimo más luminosa y su mirada, bueno, pues más reluciente. Entonces, hoy por hoy, en el siglo XXI, si alguien tiene ojeras y por un precio verdaderamente baratísimo, puede ver ese rejuvenecimiento de la mirada, porque vamos a quitar el socavón, digamos, el hundimiento que hace, sí, la ojera, y el oscurecimiento de la piel, ambas cosas.
Hombre, cambia totalmente la mirada.
Totalmente.
Bueno,
totalmente.
Pues vamos a dar el número de teléfono, 93-414-3631, el teléfono del Centro Médico de Estética Starbene, con la doctora Torrejón, te va a atender ella misma. Y hoy, hablando de esas bolsas quirúrgicas, ya sabes que hay que quitártela en el quirófano, pero las ojeras tienen solución con ese mini pinchacito que no vas a notar, y vas a notar, eso sí, un cambio grande en tu rostro. Doctora Torrejón, muchísimas gracias.
Un abrazo, hasta luego.
I fins aquí ha arribat la linterna COPE Catalunya i Andorra. Nosaltres ara ens posem a treballar en el que serà el programa de demà divendres. Ja saps que si vols recuperar qualsevol entrevista ho pots fer a través de cope.es. Busques, poses barra Barcelona, busques la linterna Catalunya i allà ens trobaràs i veuràs tot el material, tot el que fem en aquest programa, penjat al web, i pots recuperar, òbviament, qualsevol entrevista que t'hagi agradat o que vulguis tornar a escoltar, que no estaria malament. Nosaltres tornarem demà a la mateixa hora. Ara et deixem, com sempre, amb Ángel Expósito i la linterna des de Galícia, descobrint un gran paradís, com és qualsevol lloc, qualsevol indret de Galícia. Que sigueu feliços, que passeu, que acabeu de passar una bona tarda, i rep les salutacions de qui t'ha parlat, la Montse Rodríguez. Demà més i millor. Fins aleshores, que vagi bé, adeu-siau.
Cataluña y Andorra.
Ocasión Plus. Empezamos el nuevo curso con más fuerza que nunca.
Solo este mes te ofrecemos el mejor precio garantizado o te devolvemos la diferencia.
Compra con total tranquilidad. 15 días o 1000 kilómetros para probarlo.
5000 coches y 50 centros en España.
Ocasión Plus. Ahora en Lliça de Vall, Avinguda Puigcerdà 14, en Terrassa, Mataró, y en ocasiónplus.com. Abiertos sábados, mañana y tarde.
La situación en la que vivimos ha hecho que muchísimos precios suban. En nuestro caso, podemos seguir manteniendo los mismos precios de los últimos 3 años. Si ya has recibido algún presupuesto y no pudiste hacer el tratamiento, compruébalo. Llámanos.
Si de verdad quieres conseguir lo que deseas, llama a la doctora Torrejón, 93-414-3631.
Arriba al Liceu l'òpera inaugural de la temporada, Don Pasquale de Donizetti. Una comèdia plena d'embolics amb Sara Blanc, Xavier Anduaga i Carlos Chausson. A partir del 21 de setembre. Entrades a liceu.cat.
Hola, sóc en Josep Roca. Al nostre celler tenim més de 85.000 ampolles, però n'hi ha una que ens té el